Bé, un dijous més saludem a David Gómez de Mora, que tenim en els nostres estudis, està en el nostre locutori, a la fi de començar un nou programa de Ser Història Maestrat. Programes sempre interessants, apassionants, que anem a saber doncs, en què consistirà avui, quin és el tema que ha triat avui David per a explicar-nos i per a portar aquí a les zones de la SER i també a la emissió, evidentment, en streaming, o després ja sabeu que podeu baixar-vos tranquil·lament, escoltar tranquil·lament des de les nostres xarxes socials del Facebook, Instagram o també, com no, des de la web SER Maestrat. David, bon dia.
Hola, bon dia, Julio.
Què és el que avui ha preparat?
Avui anem a parlar de la noblesa i de la burgesia vinarosenca. Volia parlar d'algo concret del poble, perquè últimament hem parlat de una mica més de l'àmbit rural,
sí,
però avui li tocava algo a la nostra població.
Bueno, anem a veure si hi havia noblesa en aquesta ciutat o no hi havia noblesa, no?
Bé, sí, la Vinaròs ha comptat amb il·lustres famílies nobles al llarg de la seva història, que, cal dir-ho, han deixat una empremta en la població. El que passa és que no és una noblesa com la que veurem en les grans ciutats, en una titulació, i això és el que també volia comentar. Hem de dir que durant l'edat mitjana, en temps de la reconquesta cristiana, ja ens resultaria impossible obviar una suposada presència de qui es creu que va poder ser, entre cometes, anem a dir-ho així, val? Eixe primer senyor, com dic, de Vinaròs, que va ser el senyor Raimundo d'Alòs i que és esmentat en les trobes de mossèn Jaume Febrer, però que, com sabem, és un text apòcrif i d'ahir la polèmica que hi ha sempre entre historiadors quan surt aquesta qüestió a relluir. Fins avui, la falta de documentació i el fet de moure'ns en una època tan llunyana quan ens referim a l'edat mitjana complica més si cap la troballa de fonts escrites que ens ajudin a buidar interrogants d'un període com aquest. Serà posteriorment, amb el transcurs dels segles, quan Vinaròs creix, s'obri al mar i es comença a generar el que anomenarien com una burgesia local, que a poc amplia el seu nombre d'individus, alguns dels quals incrementen el seu estatus o directament formen part d'allò que anomenarem com la noblesa local. Durant el segle XVI hi ha una esmena que és molt important i que ve de l'historiador Martí de Viciana, qui comenta en la seva crònica que a Vinaròs, a mitjan d'aquella centúria, parlem del segle XVI, hi havia cases antigues de llinatges honrats de pares i avis antecessors com els Marx, Gavaldà, Adell, Febrer, Salvador, Roca, de Redorat, Prima i molts altres. Bé, hem de matisar, a falta de nova informació que ens ajudi una mica a esclarir millor aquesta qüestió, que desconeixem si el nostre historiador ens parla d'antigues cases de llinatges pertanyents a l'estat noble o es tractava d'un conglomerat de famílies en un poder degut a que havien sigut, en aquest cas, comerciants burgesos que després acabarien ennoblit. Algunes de les que hem comentat sí que sabem d'on venien o lo que eren en aquest sentit. Com dic, moltes d'aquestes antigues cases, que diu Viciana, ja vindrien remuntant-se a les primeres generacions que veurem assentades en la nostra terra. Seguint aquesta línia, apareixen diversos llinatges nobles i que a priori podrien haver existit molt abans del que ens hem pensat en un principi, cosa que es podria intuir de gent com els Prima o els Cifré. Ramon Redó, l'historiador vinarosenc, dia que en l'any 1646 Joan Baptiste Prima de Vinaròs va aconseguir el títol de noblesa, encara que també és igual de cert que anteriorment ja existia una torre en el sistema defensiu del casc antic de Vinaròs que portava este cognom, segurament en referència a un membre d'aquest llinatge. De la mateixa manera, hi ha un fet similar amb el cognom del Xifré, doncs s'ha cregut que possiblement aquest llinatge arribaria per aquestes terres a principi del segle XV, amb motiu de les reunions que es produirien en l'època del compromís de Casp. No obstant, tenim referències del segle XIV ja d'aquest cognom per municipis com la Jana, Càlix, Canet, i per tant demostrarien que aquesta família està assentada en el nostre territori des de la baixa edat mitjana. Aquesta sèrie de persones ha de servir-nos per a reflexionar i plantejar-nos la possibilitat de si algunes de les famílies nobles que podien viure al nostre municipi en època antiga ja estaven assentades des dels moments inicials. Bé, no tenim documentació exhaustiva que ens permeti fer un anàlisi tan exhaustiu, però hem de dir respecte als xifres que veiem que, al igual que els Prima, són famílies que tenen ja molta soledat des d'un moment inicial. A partir del segle XVI, en el municipi es genera un boom demogràfic, motivat en part per una millora de la situació econòmica del moment, fet que afavorirà l'aparició de noves famílies burgeses i nobles que amb el transcurs dels segles representaran aquestes cases principals de la població, sent el cas, per exemple, dels Febrer, i que després acabarem coneixent com els Febrer de la Torre, per un enllaç que la família farà posteriorment. En el territori valencià, n'hi ha que dir-ho, la noblesa representava un sector molt reduït de la població, que podia arribar a ser en alguns municipis de l'ordre de l'1-3% dels seus habitants. De la mateixa manera, hi havia localitats en les quals ni tan sols existia cap membre pertanyent a aquest grup. Un fet molt diferent respecte a les terres de Castella o el nord de la península, on aquests eren molt més nombrosos. Per les escasses dades que coneixem de l'antic Vinaròs, tant en època medieval com en moments immediats a aquest període, el cronista Viciana ja hem dit que ens parla d'algunes famílies i que ens fan pensar en aquest cas doncs, en un sorgiment en el segle XVI d'una burgesia mercader de comerciants que després comencen a ennoblir. No tenim una noblesa, anem a dir, de reconquesta de cavallers, d'acord? És una sèrie d'agrupacions de famílies que entre elles, en polítiques endogàmiques, tancades, acumulen un patrimoni i després acaben exercint una influència. Recordem que, per exemple, l'historiador local José Antonio Ben San Juan va especular amb la possibilitat d'inclús de si, per exemple, l'escut en Los Angeles que tenim en Los Angeles, que tenim en la casa antiga de la vila, en el carrer Major, si podia ser de la família dels Alemany de Cervelló. Bé, això era una hipòtesi, però sí que és veritat que no tenim referències de grans famílies en Solera, en el nostre municipi, durant l'edat mitjana. N'hi ha que dir que la petita noblesa, que és la que estem parlant en aquest cas, era una espècie com de burgesia que havia aconseguit incrementar gràcies a les riqueses el seu estatus, van viure un ascens en aquesta piràmide social del moment, que estava molt estratificada, i on aquests, gràcies a una sèrie de polítiques en les quals el que primava era l'associar-se en famílies d'un mateix rang o inclús superior, la gent anava agafant, com dic, un major estatus. Per exemple, també, l'historiador Alfred Gómez indica en el seu treball sobre Vinaròs i la Mar, i que és una font molt recomanable per a entendre això, que algunes famílies del poble, a mitjan del segle XVI, ja disposaven d'esclaus, sent la més notòria la Casa dels Marx, esta que esmentava el cronista Viciana. No obstant això, a pesar que aquests representaran més de la meitat dels esclaus que hi havia en aquelles dates a Vinaròs, compte, la família Marx tenia més de la meitat dels esclaus que hi havia en Vinaròs, veurem que se citen altres cases que són precisament de les famílies d'aquests altres llinatges que diu Viciana, com ocorrerà en mossèn Francesc Adell, així sense oblidar-nos d'altres cases i que coneixem per tindre, com aquest cas, noms o parts del municipi en una distinció, és el cas dels Borràs o els Cabanes. Com s'ha dit precisament en un dels volums de l'obra de Martí de Viciana, este que hem comentat que data de l'any 1562, comencen a esmentar-se aquests noms de persones i que coincidissin casualment en els propietaris d'esclaus, lo qual anava associat en el poder. Per exemple, en el llibre com hem referit abans d'Alfredo Gómez, llegirem que en l'any 1547 Bernardo Roca, fill de Juan Roca, tenia un esclau a sa casa. Un altre cas el veurem anys després amb mossèn Joan Gavaldà i Antoni Febrer, que disposaven d'un morisc al seu servei. És en aquest cas com les famílies Gavaldà i Febrer començaran també a tindre molta força en aquell moment. Bé, sense ànim d'extendre més, el que vull deixar clar és que si analitzem el teixit social de Vinaròs al fi de l'edat mitjana, veurem com la nostra localitat no posseix una noblesa local com eixa que veurem en grans ciutats o en els territoris més importants de la península. Més aviat ens trobem davant d'una burgesia mercadera i de propietaris de terres en origen que amb el transcurs del temps, gràcies a l'inserció de fills dins del braç eclesiàstic, començarà a adquirir un poder que quedarà reflectit en la seva representació com a regidors, alcaldes o càrrecs funcionarials de la localitat, cosa que permetrà que aquesta gent gaudisca d'una posició socialment superior i que els anirà fent despuntant fins posteriorment planificar enllaços amb cases des del punt de vista matrimonial que tenien recursos econòmics i que els farà créixer. Seres que aquella èlit local, perquè era al final això, representava aquesta petita noblesa que gaudia d'una sèrie de privilegis, com el de no pagar els impostos o taxes que se feien en aquella època, i que els farà, com dic sempre, destacar. No obstant, també no ens hem d'oblidar d'aquella burgesia, que era poc menys que com una cosina germana d'aquella noblesa que estava una miqueta per damunt i que també tenia molt de poder. Tenim cognoms, també n'hi ha que dir-ho, com els Covarsi, que segles després seran reconeguts com a membres de l'estat noble i que durant les guerres carlines van immigrar a territori extremeny, però que va ser una de les famílies històriques que des del segle XVI tenim ben documentada en Vinaròs. O un altre cas que no podem oblidar és el del cognom Ferrer. Més concretament ens estem referint al personatge de Cosme Ferrer, qui es convertirà en un dels notables del Vinaròs del segle XVI. Aquest exercia com a mercader, cosa que li permetrà desenvolupar una important activitat naval durant el temps en el que va viure. Doncs ja que dic que el port en aquell moment era el que donava de menjar.
Bueno, pues la veritat és que ja queda lluny, no?, esta època de noblesa i d'alta burguesia, podríem dir, però en algun cas, bueno, pues van arribar a altes instàncies a nivell polític, a nivell social, a nivell periodístic, per exemple, els Aiguals de Izco, que un dels seus representants fou una figura importantíssima en l'àmbit polític, social i periodístic de l'estat espanyol, no només d'aquí, per dir-ne algun, però bueno, noms que mos sonen ara, de totes maneres, no?, perquè els cognoms han anat perpetuant-se, el que passa que els descendents pues, han deixat de banda l'aspecte noble o són ciutadans normals i ara evidentment s'ha diluït, no?, la diferència en les classes socials de lo que eren els burgesos i lo que podia ser pues, els mariners, la pagesia i, o els simples artesans que hi havia a la ciutat, no?
Sí, el segle XVIII-XIX marca un punt d'inflexió i eixa antiga noblesa local comença a perdre estatus i apareixen nous agents, nous actors, noves famílies en el segle XIX, mercaders, gent emprenedora, com bé has comentat, els Aiguals i altres llinatges que s'associen en l'àmbit de la política i que això canvia per complet el panorama. És a dir, l'entrada en el segle XIX de la política i el poder fa que la forma, els mecanismes, els engranatges socials per a poder créixer canvien per complet. En el segle XVI se fa d'una forma i en el segle XIX d'una altra. I per tant també és la decaiguda a la banda de lo que seria aquesta noblesa local, perquè acaba fusionant-se en aquestes famílies burgeses, unes aporten el pedigrí i l'altre el que porten són els diners i que al final és el que acaba manejant l'economia.
Sí. És a dir, això del diner, no?, és una cosa universal i transversal en el temps, David, me sembla, no?
Sí, exacte.
Bueno, pues, en fi, un repàs important en aquest aspecte local de la ciutat de Vinaròs, al voltant d'estos cognoms que han conformat al llarg dels segles la burgesia i la noblesa, que fins i tot la ciutat ha tingut. Bé, doncs, ens despedim ja, si no té vostè res més que afegir.
Res, comentar això, que la societat vinarosenca, com moltes altres, ha tingut una evolució social i és també important analitzar-la i el saber com ha anat canviant, perquè això al final és una part de la nostra història i ara mateix està ficant molt de moda els estudis genealògics, el voler saber l'origen d'un cognom, perquè ja no només aporta una informació personal, sinó que serveix per a reconstruir eixa part de la història local de molts llocs que està absolutament oblidada.
Bueno, pues gràcies per estar amb nosaltres. Fins al proper programa, que estarem ja en el mes de maig.
Correcte. Gràcies, Julio.
Bon dia, David.
Bon dia.